Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Aquest dilluns entra en vigor la nova llei hipotecària. En totes les hipoteques que signin a partir d'avui, les despeses es repartiran entre el banc i el consumidor. El client pagarà la taxació de l'immoble i les entitats financeres altres imports, fruit de la gestoria i el registre, entre d'altres. Isabel Pons, coordinadora d'AISEC ADICAE, ha detallat en declaracions a la xarxa les qüestions que queden pendents per resoldre amb aquesta llei i assegura que, tot i estar satisfets, han de seguir treballant per millorar les mancances i fer arribar la informació a la gent. L'escoltem.
El que fa aquesta norma és mantenir moltes coses que ja hi havia i que s'haurien d'haver canviat en relació sobretot al tema dels productes vinculats i a que manté la possibilitat de que existeixin els fons voltor. I bueno, creiem que tot així és una norma molt important en quant sobretot a la informació prèvia que dona.
Amb aquesta nova legislació es calcula que el client es pot arribar a estalviar fins a 1.000 euros, ja que a partir d'ara només assumeix les despeses de taxació, mentre que el banc s'ha de fer càrrec de la resta. Més qüestions. Territori avala que Tracjussa de Juneda pugui tractar purins a partir de la crema de residus urbans. El departament dona vistiplau provisional a l'autorització ambiental del projecte. Ens ho detallen des de Ràdio Rosselló. Carla Aparicio, bon dia.
Bon dia. Territori i Sostenibilitat va aprovar la proposta de resolució provisional per la qual cosa atorga l'autorització ambiental amb declaració d'impacte ambiental al projecte que promou la planta de Tracjussa de Juneda a les Garrigues per poder tractar purins a partir de la crema de residus urbans. El projecte preveu substituir el gas natural que actualment utilitza la planta com a combustible per a assecar dejeccions ramaderes pel gas que s'obtindria de la crema de residus urbans, fet que provoca el rebuig de col·lectius ecologistes pels suposats efectes nocius que asseguren que comportaria l'ús d'aquesta tecnologia. El projecte preveu tractar unes tones de residus urbans i l'objectiu de l'associació Gestió Agroramadera de Ponent, propietària de la planta, és poder augmentar el volum de purins que tracta actualment Tracjussa.
Gràcies, Carla Paricio, des de Ràdio Rosselló. Més qüestions. Al Pallars Jussà, l'Ajuntament de la Pobla de Segur ha coincidit per unanimitat el títol de Poblatà Il·lustre a Joan Borrell, Jordi Calvís i Llorenç Sánchez. Ens ho amplien des de Ràdio Trem. Anna Solana, bon dia.
Bon dia. A Borrell se'l reconeix a títol pòstum per la seva trajectòria com a escultor reconegut arreu de l'Estat. A Civís també a títol pòstum per la seva gran contribució a les ciències naturals, principalment en el camp de la geologia i la paleontologia. El cas de Sánchez és particular, ja que va morir el dia 7 de juny, el mateix en què se li va concedir la distinció. El consistori destaca de Sánchez la seva gran tasca com a divulgador cultural i especialment per donar a conèixer amb la seva obra La Pobla i el Pallars. El títol de Poblatà Il·lustre constitueix el principal honor o distinció concedit per l'Ajuntament de la Pobla de Segur. Pot recaure en qui, independentment del seu lloc de naixement, hagi destacat pels seus extraordinaris mèrits personals o per haver prestat serveis al poble i hagi assolit una consideració pública notòria.
Gràcies, Anna Solana, des de Ràdio Trem per aquesta crònica i pel que fa al trànsit. A aquesta hora us expliquem que ja s'ha normalitzat la circulació en dos punts. Per una banda, l'ha passat a la Roca del Vallès en sentit sud, on hi havia hagut una col·lisió, i per altra, a la C14-13 ha normalitzat també la situació a Sant Cugat del Vallès, on també hi havia hagut un accident. Aquesta informació és tota la que us havíem d'explicar a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Quan vols estar informat. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics gendes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala. Cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala.
Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Com estan? Molt benvinguts, són les 11 i 7 minuts. Avui és dilluns 17 d'aquest mes de juny. Hem passat ja l'Equador, han passat coses aquest cap de setmana, entre altres la constitució dels nous ajuntaments, cosa que doncs, ha donat molt que parlar també aquest cap de setmana, i aquí a l'informatiu també avui ens en farem ressò de com va ser la constitució de l'ajuntament. Vam fer, recordin aquest programa especial que es va fer dissabte al matí per la composició del nou Ajuntament de l'Escala. Doncs bé, comença una nova legislatura i també comencem l'última setmana d'aquesta estació, aquesta primavera, que, si els hi soc sincer, no sé ben bé quin dia comença, però com que tenim aquí el nostre calendari de referència que ens ho explica tot, només hem d'anar a les primeres pàgines, qui diu principi de les estacions. Doncs bé, estiu, el dia 21 de juny, a les 17 hores 54 minuts. Vol dir que com que anem dues hores avançats, perquè aquí és hora de sol, com que anem dues hores avançats del que és l'hora del sol, seria a les 19 i 54 minuts. Més o menys, si ho arrodonéssim, a les 8 del vespre del dia 21 de juny, és a dir, del proper divendres. És a dir, que aquesta setmana la comencem ara a la primavera i l'acabarem a l'estiu. I per donar la benvinguda a l'estiu, ja saben que el dia 23 amb la Revetlla de Sant Joan. Aquest estiu que durarà fins al 23 de setembre a les 9 hores i 49 minuts, que també, com a horari actual, serien les 11 hores i 49 minuts. Fem un rodó, 11 hores 50 minuts, quasi 10 minuts per arribar al punt de les 12 del dia 23 de setembre. Doncs això és el que tenim, això és el que ens espera. I bé, veurem aquest estiu com es presenta, com es prepara. De moment ja ha començat, almenys aquest final de primavera, a tenir temps d'estiu. I ho hem vist aquests cap de setmana, sobretot, que ha fet aquest bon temps, com les platges començaven ja a emplenar-se, sobretot aquesta gent que té ganes de sol, que té ganes de platja i té ganes dels que hi hagi aquest canvi de temps. Altres, jo m'incloc, que no ens agrada gaire això de l'estiu, però bé, mira, s'ha d'aguantar. Ens agrada que hi hagi bon temps, però jo sóc d'aquests que l'estiu no és pas la meva estació favorita, ja ho he dit més d'una vegada, però bé. com que això no es pot canviar encara, doncs mira, esperem. Esperem que passi, personalment, que passi aviat i que no faci gaires calors, que es pugui aguantar. Molt bé, són les 11:10 i és aquell moment que... Com comencem aquest programa? Sempre ens agrada aquestes dues hores de magazín, que, de fet, també els haig de dir que ja estem a les últimes... les últimes setmanes, només es queda aquesta setmana i la que ve per el que diguem aigüera d'hivern. Després ja els explicarem com funcionarà l'aigüera d'estiu i també la programació que tindrem aquest estiu, els mesos de juliol, els mesos d'agost i també algunes setmanes de setembre. De moment encara ens queda tota aquesta setmana i la que ve dilluns a Sant Joan vol dir que seran quatre aigüeres les que ens quedaran i ja serà la setmana que acomiadarem els nostres col·laboradors. A l'estiu sempre fem l'aigüera sense col·laboradors i ja fins la temporada que ve. Molt bé, però això encara queda, són les 11:11, i en quant a temperatures, amb quines comencem a aquesta hora del matí i mig, ja avançant cap al migdia, 11:11, doncs a l'estació meteorològica de la Clota ens marca 22 graus en Buar. A partir, suposo, ja d'aquestes setmanes, ja les temperatures els haurem ja entre... de 20 graus per munt. Quasi m'atreviria a dir, i això vol dir que som molt agosarat, potser, diu, que posaríem la ratlla als 20 graus, a menys aquesta hora del matí, i ja cap amunt. Que potser baixem, doncs podria ser, però quasi, poques vegades podrem baixar. Jo ara dic això, i potser estem aquí uns dies que no arribem a 20. Però bé, de moment 22 graus amb 1 és el que tenim a l'estació meteorològica de la Clota, i anem a veure marca l'estació meteorològica de la Closa del Llop. Aquí és més alta, 24:3. De fet, no havia actualitzat perquè abans sempre d'entrar a la pàgina doncs fem l'actualització, i 22 graus amb 1, estan pendents doncs, també de la humitat, que ens marca 64%, i ara tot això no, continuen aquests 22 graus amb 1, amb una banda, a la Clota, i els 24:3 a la Closa del Llop, amb 56% d'humitat. Doncs amb aquestes temperatures comencem. Aquestes dues hores d'entreteniment d'aquest magazín més calent a l'aigüera. Des d'ara, com deia, fins al punt de la una. I en aquesta primera hora parlarem també del temps. Sabrem què ens explica en Sergi Corral, què passarà el dia d'avui, que queda de dia, i quin temps ens espera per demà. Bon temps? Segurament que sí. Com també tindrem el resum de premsa, i atenció doncs, perquè suposo que encara hi haurà restes del que ha passat, el que va passar, més ben dit, el dissabte passat en la Constitució dels Ajuntaments, i altres temes d'actualitat que sempre destaquen els titulars dels principals diaris catalans i també les fotografies de portada. Diari de Girona, El Punt, L'Ara, El Periódico i La Vanguardia. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. També coneixerem què passava ara fa un any i també què passava ara fa 5. I per acabar, el refrany, la frase la dita del dia que avui ens la porta Víctor Pàmies, des del portal Festa Festa. La Montse Hidalgo ens proposa un 1x1, avui amb una entrevista a Àngela Becerra, que presenta la seva darrera novel·la, Algun dia, oi. I com que el dilluns és un dia esportiu, també tenim aquesta secció que ens porta des de fa ja, no sé si estaríem ja parlant de la tercera temporada, i ara que l'acabarem, a la que està tot l'esport de l'Eli Jiménez, que déu-n'hi-do els esports que ens dona a conèixer, que potser tenim sorpreses i tot, perquè aquí han descobert, almenys, principalment jo, que he descobert esports que no sabia ni que existien. Alguns allò que em havies parlat tant, que ens senties escoltar remotament, són aquests esports que, com que sempre els dic, no surten mai a les portades dels diaris, almenys que aquest esport sigui olímpic i en aquell esport s'hagi guanyat alguna medalla important, després sí que tenen algun raconet, potser a les portades o les primeres pàgines. Però bé, això és el que ens pretén l'Eli Jiménez amb el seu altre esport, i avui ens parla del patinatge de velocitat en línia de la mà de Jorge Fernández, practicant i fundador dels clubs catalans. Patinatge en línia no, però hockey en línia, recordem que aquí a l'Escala de Santurana uns quants anys hi va haver-hi un club que va participar en aquesta lliga de hockey en línia, primer a la pista de les escoles, després més endavant al pavelló, i després d'uns quantes temporades el club es va desfer, no va haver-hi continuïtat i aquí va quedar, però bé, era del tot interessant veure aquest nou esport que va sorgir arrel de que sortissin aquests patins amb línia, les quatre rodes en línia, no les quatre rodes tal com les estàvem acostumats, bé, que encara hi són, no? Hockey sobre patins encara es juga amb aquestes modalitat de patins, dues rodes a davant i dues rodes al darrere. Bé, això és el que ens parlarà la Eli Jiménez a l'altre esport. I amb tot això i amb música, que esperem que sigui del seu agrat, arribarem al punt de les 12 i ja començarem la segona hora. I volen ser-hi, m'hi volen acompanyar, com sempre els dic, molt benvinguts. Bé, i fet tot això, feta la presentació, sabent tot el menú que tenim per al dia d'avui, anem al primer plat, que és el temps. Ens diu en Sergi en el seu titular que arribarà una setmana de temps més estiuenc. El Garbí farà pujar clarament la temperatura. Per avui, amb un cel serè tot el dia, amb vent més càlid, sobretot ara al migdia i a la tarda. El vent ha començat en calma de matinada i matí amb una marinada de xaloc de força 3. Ara al migdia, que anirà girant cap a mitjorn fluix a la tarda. I l'estat de la mar arrissada amb àrees de marjoles que tindrem a partir d'ara i tota la tarda. Es nota que quasi no passa res perquè, com veiem el temps, el primer cot d'ull que donem, com obrim la pàgina d'en Sergi Corral, i veiem que només hi ha dues línies de cada estat, vol dir que no passarà gaire res. Ara, com ja l'obrim i veiem que ja n'hi ha quatre, això vol dir que hi haurà canvis constants. De moment, com veiem, avui és un dia en tota tranquil·litat i anem a veure que demà, més o menys, també segueix la mateixa línia, amb un cel serè tot el dia i amb alguna senyal de garbí al llarg de la tarda, ambient càlid de ple estiu. El vent garbí amb el fluix de matinada, amb estones de calma al matí. A mig matí s'imposarà el migjorn moderat de força 3-4, que s'allargarà tot el migdia i tarda, girant a garbí al vespre. La mar arrissarà tot el dia amb marejol mar endins a la tarda. I la temperatura de l'aigua del mar, 17 graus en 3. 17 graus, 18, estem ballant per aquí, però per mi encara l'aigua encara és freda. Però bé, ja arribarà a la temperatura d'aquella que el meu cos aguanta anar dintre l'aigua. De moment, encara és allò només de posar-hi un dit del peu per veure si aguanten. Però bé, els més valents i atrevits, i ara amb aquestes dies de calor, aquests, vinga, cap a dins de l'aigua. Molt bé, doncs això és el que ens deixa el temps amb en Sergi Corral des del seu blog, aquesta bonança, aquesta temperatura d'estiu, així acabarem. Sembla ser la primavera, bé, que ara ens queda una setmana ens queden aquests dies per endavant i sembla doncs, que l'acabarem amb temperatura d'estiu. Com mirar l'estiu? Vés a saber. No sigui que gastem ara tot el bon temps i després ens arribi un mes d'agost, que és aquell mes que sempre fa aquelles coses estranyes, i quasi de temperatura bona, temperatura de l'estiu, en tinguem molt pocs dies. Tot això sempre irem explicant-ho des d'aquí, des de Ràdio de l'Escala, ja sigui en el magazín o ja sigui a l'espai informatiu. I ara sí, anem a veure com està la premsa avui. Aquest resum de premsa, començant per als de proximitat. La Generalitat trasllada a les entitats l'atenció a les famílies en pisos d'emergència social. La Fundació Sergi ha iniciat el projecte d'en 13 habitatges i calcula que d'aquí un any ja en seran 200 per la complexitat que suposa el seguiment. Aquest és el principal titular del Diari de Girona. I la fotografia de portada del Festivalot, que es configura a la primera edició, a la cinquena, perdó, la cinquena, no, la primera. Consolidar la primera seria molt complicat, a la cinquena edició. Com no, Girona, terra de festivals, i cada vegada aquests van tinguem més èxits, perquè Déu-n'hi-do, i com diguem Girona ciutat i Girona comarques, que Déu-n'hi-do la quantitat de festivals que hi ha durant tot l'any. Bé, això és el que ens porta el Diari de Girona. Anem per l'altre diari amb edició gironina, el diari El Punt. Guanyar no sempre significa governar. Els pactes deixen sense vara d'alcalde a 9 guanyadors a capitals de comarca i a 7 ciutats de més de 50.000 habitants. I alguna també de menys també ha passat. Diferència, els vets a les direccions nacionals sovint topen amb les realitats locals i s'han tancat aliances de tots colors. Les forces independentistes centren la major part de les alcaldies amb Junts per Catalunya 370 i Esquerra Republicana 359 al capdavant. Doncs sí, Déu-n'hi-do, avui escoltava la ràdio i hi ha poblacions que hi han hagut pactes inversemblants, fins i tot ha muntat els ciutadans amb la CUP, que dius... Déu-n'hi-do. Ens pensàvem que ho havíem vist tot? Doncs no. Bé, aquests eren els gironins. Anem amb els barcelonins. Comencem per el periòdico. La policia duplica en un any les intervencions. Esclaus a Barcelona. Immigrants pakistanesos i xinesos són estacionats per màfies en colmados i perruqueries. I les víctimes són forçades a treballar o a prostituir-se per pagar el deute amb la xarxa. I la fotografia de portada és una fotografia de Buenos Aires, la capital argentina, a les fosques. L'Argentina i l'Uruguai a les fosques. Una apagada causada per una avaria tècnica deixa sense llum 7 hores als dos països. Que dius, Déu-n'hi-do, com havia de ser aquesta avaria, perquè aquests dos països d'Amèrica del Sud quedessin 7 hores sense llum. Això és el que se'n fa ressò al periòdico, del periòdico La Vanguardia. Colau i Collboni acceleren l'acord de govern. L'alcaldessa i el dirigent socialista es donen 3 setmanes per al pacte. Les bases de Barcelona en Comú i del PSC seran consultades per la ratificació. I per fotografia de portada, la doble victòria dels Marques a Montmeló. Aquest cap de setmana hi havia els grans premis de motociclisme a Montmeló, i els Márquez, un a MotoGP, Marc, i l'Àlex a Moto2, varen guanyar les seves carreres i passen al capdavant de la classificació. Doncs bé, aquí a Catalunya tenim saga de germans campions, com en bàsquet serien els Gasol, en motociclisme són els Márquez. I acabem amb el diari Ara, també amb fotografia de portada, els Marques amos de Montmeló. I el titular diu: més de 250 agents volen deixar els Mossos d'Esquadra, opten per ingressar a les policies locals de Barcelona i Lleida. Adueixen dificultats per canviar de destí i les condicions laborals. Déu-n'hi-do. Varietat de titulars, doncs és el que hem vist avui en els diaris. L'Ara, parlant dels Mossos d'Esquadra, La Vanguardia, el pacte de govern de Barcelona entre Colau i Collboni, aquests esclaus de Barcelona, aquestes màfies que s'esclavitzen, aquests xinesos i pakistanis, en quant als diaris de Barcelona, i en quant els diaris de Girona, d'aquests pisos tutelats que ens parlava de la Fundació Sergi. I que guanyar no sempre significa governar, ens deia el diari El Punt. Vull dir que referència a eleccions municipals, només El Punt i La Vanguardia. Molt bé, doncs això és el que ha donat de si en quant al resum de premsa. Anem a la música. I avui ens tocaria aquesta música que sempre posem cada dilluns, que són recordar aquells temes, aquelles cançons que als anys 60, 70... eren música d'aquest format música pop. No eren a l'època dels que s'escoltava molts cantautors, a l'època de la nova cançó dels 16 jutges. També hi havia gent que feia altre tipus de música. I aquí els recordem amb aquest pop a la catalana. Però avui deixem-los que posi una cançó que s'ha escoltat molt aquest cap de setmana i aquí a la ràdio també l'escoltarem. Perquè aquesta persona també va estar aquí a l'Escala acompanyant a Lluís Llach. Estic referint a Laura Aymerich, que ens deixava aquest passat divendres. Laura Aymerich, sempre doncs, al costat de Lluís Llach, quasi tota la vida que ell va estar en els escenaris. Ens va deixar a l'edat de 78 anys després d'una llarga malaltia. A Lluís Llach li va dedicar una cançó com és Laura, entre altres, també. Doncs alguna que altra, i és la que escoltarem a continuació avui per obrir la música, aquesta Laura, que cada vegada que Lluís Llach va actuar aquí a l'Escala, que van ser unes quantes vegades, doncs la Laura Aymerich sempre la veia al seu costat tocant la guitarra, la cançó que li va dedicar aquesta Laura.
I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu i amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom, Laura. M'és tan difícil recordar quants escenaris han sentit la nostra angoixa per l'avui, la nostra joia pel demà. A casa enmig de tants companys o en trist exili mal enllà, mai no ha mancat el teu alè, Laura. I si l'atzar et porta lluny, que els déus et guardin el camí, que t'acompanyin els ocells, que t'acaronin els estels, i en un racó d'aquesta veu, mentre la pugui fer sentir, hi haurà amagat sempre el teu so, Laura. Thank you.
la Laura tocant la guitarra, aquesta cançó que li va dedicar, li va fer per la seva companya, que el podem trobar en la primera vegada que es va enregistrar a Campanades Amor. Cal dir que encara es van produint treballs discogràfics de Lluís Llach, perquè n'han sortit els tres últims, que són recopilatoris de les cançons. El primer va ser l'any 2018, bueno, els dos primers el 2018, amb Amors particulars, les cançons d'amor de Lluís Llach. També aquell mateix any, Tossudament alçats, les cançons de lluita de Lluís Llach. I aquest any ha sortit Altres petjades, en directe, enregistraments en directe. Vol dir que encara, després de que s'hagi retirat, encara doncs, els seus discs es van sortint en el mercat amb aquestes recopilacions, doncs, a part de que alguns músics també li han dedicat cançons, com aquell Tossudament Llach, que va fer la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i que en va fer també un espectacle. 11:31. Ara sí que ens anem amb l'U per U, que ens porta la Montse Hidalgo. Una entrevista a un personatge anònim conegut sobre la seva feina, tasca, amb objectius personals o col·lectius. Avui, amb l'entrevista que la Montse li fa a l'Àngela Becerra, que ens presenta la seva darrera novel·la, Algun dia, oi. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Amb 23 anys, Betsabé Espinal es va convertir en una heroïna de les primeres vagues feministes a principis del segle XX. Obrim les pàgines del llibre Algun dia, oi, que ha rebut el premi de novel·la Fernando Lara. La seva autora és una dona colombiana nascuda a 61 anys. Àngela Becerra, què tal? Benvinguda. Com està?
Molt bé. Muy feliz de estar por aquí.
¿Cómo se encontró con la protagonista de su libro, con Betsabé Espinal?
Ella me encontró a mí. A las 2 de la mañana no podía dormir, puse la televisión en Colombia y me encontré con el final de un documental donde hablaba de mujeres de pies descalzos y se refería a la primera huelga femenina que hubo en Latinoamérica y que la hizo esta niña de 23 años enfrentándose a los patronos y a toda una sociedad clasista. Y me quedé prendada de ella, absolutamente, y empecé a investigar con la suerte, digamos, para mí como novelista, de que se conocía muy poco de ella, solamente su fecha de nacimiento, el momento en que se hace visible con 23 años y finalmente su muerte. Así que me permitía ficcionarlo prácticamente todo y envolverla de una magia, de una exuberancia, de unos personajes que hacen que la novela se convierta también en un monumento a la amistad y al amor, ¿no? Un amor de estos que indestructible.
Ha dicho pies descalzos. De hecho, uno de los motivos de la huelga era pedir poder ir calzadas al trabajo. Horario, sueldo, fin de las violaciones por parte de sus capataces. Una huelga que no secundaron los hombres.
Sí, curiosamente, ellas también estaban pidiendo el que ellos fueran beneficiados con lo que ellas estaban pidiendo, pero en este caso acabaron diciendo ellas que ellas eran las de los pantalones y ellos los de las faldas. Estamos hablando de aquella época, ¿no? Y esta niña es la que decide ponerse encima de un taburete y arengar y empujar a todas que la secundan. Incluso el pueblo acaba secundándola y la fábrica cierra durante casi un mes y se vieron obligados porque incluso uno de los dueños de la fábrica era el gobernador de aquella región, de aquel departamento de Antioquia, y el presidente de la fábrica le llegó a decir al alcalde que matara a 2 o 3 obreras para que se acabara la huelga, o sea que era una cosa tremenda y tuvieron que bajar la cabeza porque el que dirán los mataba, ¿no?
Un libro muy feminista y ahora que nos hablaba de esa situación de las fábricas textiles, también es una conexión con Cataluña, donde nuestro pasado y nuestra tradición industrial aún está construida sobre ese pasado textil que tenemos. Por lo tanto, va a ser una novela, es una novela que va a conectar muchísimo con las personas de aquí, porque son luchas muy, 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 muy parecidas.
Sí, una de las investigaciones que hice la hice en Sabadell. Pude hablar con un descendiente de una hilandera y nos explicó, casi prácticamente sucedía lo mismo de los abusos y todo, era muy parecido.
Estamos hablando de un hecho real y, como ya nos ha avanzado, de esa ficción que construye a su alrededor, donde ha puesto un poco de todo.
Sí.
Aquí hay ingredientes para todos los gustos.
Sí, cuando empecé a escribir la novela, es la belleza que tiene la literatura, ¿no? Que el tono te lo da la escritura en el momento en que arrancas. No lo sabes hasta que no has arrancado. Y yo ya sabía que esta novela iba a tener un carácter, digamos, épico. Y me pidió inmediatamente, después del primer capítulo, una compañera de camino que iba a hacer el contrapunto, ¿no? Porque esta era una niña paupérrima, campesina, hija natural, menospreciada, y en el otro bando iba a haber una niña de la clase social alta, pero que también era menospreciada. Las dos eran menospreciadas por haber nacido mujeres, y las dos estaban sometidas. Y esa otra niña rica, que es un personaje maravilloso, que se llama Capitolina, termina siendo alimentada por la madre de la pobre, porque la madre, su propia madre, la rechaza por no haber nacido varón. En ese momento se crea una unidad indisoluble, y es esa amistad que yo creo que todas hemos querido tener, o algunas tenemos, y que está por encima de todas las circunstancias e incluso de sacrificios tremendos que somos capaces de hacer por esa amistad. Y después, en la medida en que va creciendo la novela, también aparece un hombre, pero un hombre, un francés, un muchacho venido del París de Montparnasse, ese país bohemio en donde están todos los artistas, se está cosiendo la revolución, y este hombre además tiene una amiga que es Simone Weil, que la tengo adelantada en el tiempo, que era una filósofa luchadora de por los derechos humanos, y entonces ya él viene a Colombia investido por esa necesidad de justicia, y se encuentra con esta niña, con esta Bezabé, esta niña salvaje que lleva la naturaleza adentro, y se enamora perdidamente de ella. Luego tendrán que pasar muchísimas cosas. Aparece también, es un momento histórico muy, muy especial, porque hay cambios tecnológicos, hay cambios sociales en los dos continentes, y muy rico para trabajar, ¿no? Yo aprovecho para caminar ese París de Montparnasse, que a mí me fascinaría haberlo vivido, y también él pasa por la Primera Guerra Mundial. O sea, que hay una cantidad de hechos históricos que también están arropando la novela y dándole ese carácter de épico, ¿no?
Llegados a este punto, yo le voy a pedir que nos abra su libro, que escoja un pequeño fragmento y que por favor nos lea con su propia voz esas líneas escritas.
Con el comienzo. El cielo había decidido vengarse del silencio. Un desconcierto de relámpagos desangraba la noche y caía sobre el poblado de Bello, astillándose con furia sobre los matorrales y los tejados de sus casas, como si fuera un juicio final destiempado. En medio de tantos bramidos celestes, el grito de Celsa Julia se diluía en aquel barrizal en el que había caído por culpa de la oscuridad. El parto adelantado de ese bebé, al que había escondido bajo una ruana durante meses, era inminente. No pudo impedirlo, a pesar de cruzar las piernas con todas sus fuerzas. Cuanto más apretaba buscando contener el viscoso líquido que se deslizaba por sus muslos, la pequeña cabeza más pujaba por salir. Se metió la mano por entre la falda y trató de introducirla de nuevo en su vientre, pero ya era tarde. Sus dedos tropezaron con la cabellera enmarañada y pegachenta de aquel bulto de carne. Era un accidente, el fruto de una tarde torcida, la vergüenza de su estúpida ingenuidad y de las patrañas de aquel hombre que, una vez había obtenido lo que buscaba, la había amenazado con echarla a la calle si contaba algo de lo ocurrido a su mujer. No lo quería, no podía tenerlo. No deseaba por nada del mundo que el niño repitiera su suerte. Nadie le auxiliaba en aquel camino que jamás había tomado, y menos a esas horas de la noche. Solo habitaban los fantasmas, aquellos seres de los que tanto había oído hablar a su loca abuela, y un barranquero, pájaro cínico, que la miraba burlón. Estaba en medio de su muerte y de esa nueva vida, perdida entre el deseo de abandonarlo y huir, o el de cogerlo y sumergirse en el río para ahogarse con él en una ceremonia íntima y fugaz que a nadie interesaba. Sentía el desgarro de sus entrañas en la lluvia helada que lloraba con ella el nacimiento de ese pobre niño. Un niño que no debía venir al mundo. Un niño que, por más que luchó por impedir que naciera, de repente acababa de caer de bruces en el barro. Lo recogió. Entre sus manos era solo un amasijo de huesos y piel embadurnado de sangre y lodo. Con sus dientes cortó el cordón que la ataba a aquella criatura, y mientras lo hacía, un relámpago iluminó el sexo del pequeño. «¡Niña!», vociferó. «¡Maldita sea!».
La fuerza de las mujeres que se abre paso en este siglo XXI, como lo hizo a principios del siglo XX. Dicen que la historia se repite, pero ahí estamos, ¿no? En sí, la lucha.
Es una novela que de verdad la recomiendo, porque aparte de que habla de esta huelga, que recoge unos 4 capítulos de todo lo que es la novela, el resto está impregnada de esta magia. Ella es una niña que nace, resucita del barro, y de dentro de ella ya lleva la fuerza de la naturaleza que la va acompañando, ¿no? Ella va dejando musgo y orquídeas por todos los sitios donde camina. Está llena de esa complicidad de estas dos mujeres que se adoran, que desde niñas están cogidas de la mano y que van atravesando todo lo que es la niñez y la pubertad, esa rebeldía, y luego el hacerse mayores, ¿no? Y está este amor que en un momento dado las está enfrentando a ellas dos, ¿no? Este amor por este Emmanuel, que es el chico francés del que también me enamoré yo.
Algún día, hoy, Ángela, un placer, mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un per un.
Un per un, amb Montse Hidalgo, amb aquesta entrevista que li feia l'Àngela Becerra, que parlava de la seva darrera novel·la, Algun dia, oi. I continuem, i ho fem amb música, fem aquest separador musical entre una secció i l'altra, i abans d'anar a l'altre esport amb l'Eli Jiménez, anem a escoltar aquesta proposta musical que ens fa Joan Miquel Oliver amb aquesta Rumba del Temps.
Això era un senyor que era rellotger, arreglava rellotges i també arreglava juguetes. I aquest senyor tenia rellotges en observació, i un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb el que? I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment, i a l'equació, la variable que venia a ser del temps. Això era un senyor que era rellotger, destrossava rellotges amb un martell, arreglava juguetes i aquest senyor tenia taronges en observació. I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu amb què? I un bon dia va llegir que el temps és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que venia ser el temps. Perquè la velocitat de la llum no canvia dins l'espai en moviment. I és l'equació, la variable que venia ser el temps.
El més calent a l'aigüera.
I després d'escoltar aquesta rumba en el temps que ens portava Joan Miquel Oliver, és el moment de conèixer un d'aquests esports que ens parla l'Eli Jiménez. Avui, el patinatge de velocitat en línia, de la mà de Jorge Fernández, practicant i fundador d'un dels clubs catalans. Escoltem? Vinga.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més a l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui continuem fent carrera pels World Roller Games el proper mes de juliol a Barcelona. Per això coneixem una altra de les 11 disciplines que hi seran presents. Avui, patinatge de velocitat. L'origen del patinatge remunta al segle XVIII, quan un belga, que es deia Joseph Merlin, va presentar el que es consideren els primers patins de la història l'any 1770 a Londres. L'organisme rector del patinatge de velocitat sobre patins en línia és la Federació Internacional de Patinatge, on existeix el seu propi comitè i també un president que gestiona la modalitat de patinatge denominada Comitè Internacional de Patinatge de Velocitat. El patinatge de velocitat està reconegut pel Comitè Olímpic Internacional, però no figura dins dels Jocs Olímpics. La competició internacional més prestigiosa d'aquest esport és el Campionat del Món de Patinatge de Velocitat, que organitza la FIPS. El primer campió oficial va ser als Estats Units, a Roma, l'any 1992, i l'actual campió és Colòmbia. Els dos països són els que més títols han guanyat, amb 9 per als Estats Units i 16 per a Colòmbia. A partir de l'any 2017, però, s'organitzen els World Roller Games, que agrupen cada dos anys el Campionat del Món de les 11 disciplines del patinatge. Del 7 al 14 de juliol, els World Roller Games acolliran les competicions de velocitat al front marítim i a l'Avinguda Diagonal i Passeig de Gràcia de Barcelona. Com a prova destacada, la marató, que se celebrarà el dia 14. El patinatge de velocitat és una modalitat de cursa que es realitza amb patins en línia, on els competidors han de realitzar voltes en una pista oval amb l'objectiu d'arribar a la meta en el menor temps possible. En quant a la superfície, podem parlar de velocitat en circuit tancat, en circuit obert o en pista. I a banda de les habituals competicions, també existeixen maratons i ultramaratons de velocitat. Com a ultramaratons destaquem la de 100 km de Nova York i també la de Athens to Atlanta Road Marathon de 140 km. I avui, per ampliar coneixements, hem parlat amb el Jorge Fernández. Ell és practicant i també és un dels fundadors d'un dels clubs catalans. Us queden encara dubtes? Doncs el Jorge ens acaba d'explicar què és el patinatge de velocitat.
Bueno, el patinatge de velocitat és una modalitat de patinatge en línia, que es fa sobre patins de xoc en línia, amb rodes més grans de les habituals, les que es fan servir per fer freestyle, i es fan diferents tipus de modalitats, que són o pista, o circuit obert, diguéssim.
És, com dèiem, una de les 11 modalitats del patinatge presents en aquests World Roller Games del proper mes de juliol a Barcelona. Però el fet de ser-ne tantes dificulta l'accés de la gent?
Bueno, de fet, abans teníem encara més problemàtic perquè no estava consolidat, que tot el patinatge, cadascú feia la seva modalitat i no hi havia un nexe d'unió. Ara, en concret, en proves com aquesta de World Roller Games, per nosaltres és un avantatge, perquè tens visibilitat a partir de l'empenta que puguin tindre altres modalitats. O sigui, nosaltres hi traiem la part positiva.
Quin és el nivell dels practicants? Com està la modalitat de Catalunya?
Bueno, en aquest moment estem en un moment de creixement. Tenim un historial bo, perquè hem tingut equips de seleccions bastant potents, i ara portàvem uns anys que estava una miqueta a la baixa. I des de fa uns 5 anys està un altre cop començant a pujar. També empenta com la dels World Games i altres eventos que s'estan fent actualment, doncs també faciliten que es faci més, que sigui una modalitat més oberta per tothom.
Parlem ara de professionalització de l'esport i en concret de professionalització del patinatge i de la velocitat.
Bueno, n'hi ha modalitats que són noves i que venen de modalitats que el seu origen és de carrer, diguéssim. Mm-hmm. I això acaba de veure que n'hi ha una part d'aquest col·lectiu que es professionalitza i porta a l'esport aquest o aquesta modalitat en concret a nivell professional, doncs costa una miqueta veure-ho. Però, bueno, precisament la nostra feina és aquesta, és acabar de donar visibilitat amb aquest perfil de patinadors. En el nostre cas, la velocitat, en concret, ja fa temps que de fet ja fa anys que ja va ser nominat com a esport, que ara no té modalitat, però, bueno, o sigui, no és olímpic que tingui una prova feta, però està considerat com a esport que podria ser olímpic. De fet, el Jocs d'Argentina de l'any vinent participarà com a esport olímpic a les Olimpiades de la Joventut. Mm-hmm. És un esport que ja té una tradició. I en altres modalitats és veritat que encara no tenen aquesta imatge més professional.
Els World Roller Games són, sens dubte, l'esdeveniment més important del món del patinatge i el fet que enguany se celebrin a Barcelona ha ajudat a incrementar el nombre de participants.
Sí, clarament, perquè avui en dia està les modalitats també de patinatge i de competicions de manera oberta, populars, donen bastant d'empenta també a qualsevol esport. I el cas del World Games, no només per poder veure els professionals, sinó també perquè es fa també una marató popular i això permet que molta gent que li agrada tingui l'opció també de provar.
Però com i quan podrem veure velocitat als World Roller Games?
A partir de ja dels més dies participarà a nivell de seleccions i ho faran en una pista que s'està muntant al front marítim. Uh-huh. I això seran tots els dies. Es faran les proves, diguéssim, de pista tancada, que es fan proves de velocitat, són més curtes. I després també, de cara a l'últim dia, de cara al dia 14 de juliol, es fa una prova que és la marató, que es fa en modalitat, és campionat del món, de fet, i es fa en modalitat de sèniors federats, i també es fa una prova open per màsters, que és també amb un mínim nivell, demana un mínim nivell, però li dona també cabuda, no només a les seleccions, sinó també a patinadors de club.
Per a que ens fem una idea, com són aquestes proves de patinatge a velocitat, perquè els nostres oients puguin visualitzar una mica com són.
Sí, les proves aquestes més especialitzades, que són les de pista, es fan amb una mena de velòdrom, que és una pista de 200 metres de corda, i com una rodona, i es fan, o individuals, són proves específiques de velocitat, que poden ser cronos, o es fan en grup. I això són proves ja que pot ser a partir de 200 metres fins als 3.000, i és només donant voltes i es treballa no només la condició física individual, sinó que també es treballa per equips. Mm-hmm. I després també estan altres modalitats que són les que ja estem més acostumats a veure com les semblants de les maratons de running, diguéssim, que és el mateix però amb patins. Això són ja en circuit obert i que es farà, en aquest cas a Barcelona, es farà una marató de 42 quilòmetres el dia 14 de juliol i que es farà a Passeig de Gràcia i Diagonal, per tot el centre de la ciutat.
I com cada setmana, avui també hem volgut saber com van ser els inicis del nostre convidat en la disciplina.
Bueno, els meus inicis en concret van ser a partir de que em va començar a mi agradar aquest esport. Vaig entrar en un club i vaig veure que era una modalitat que tenia la part molt interessant de que no només era la part social del tema del patinatge, sinó també la part competitiva. I bueno, jo, en el meu cas en concret, vaig fundar un club i vaig començar a treballar en màsters amb gent més veterana i per després començar amb la cantera que teníem de patinatge de gent que començava del freestyle i acabava muntant un club de patinatge també infantil. I a partir d'aquí doncs, ja començar ja amb aquesta roda ja continuem.
Des d'aleshores i fins al dia d'avui, com ha estat la seva experiència? Com ho viu?
Home, és molt, molt gratificant, molt gratificant, perquè primer que és un esport que en comparació amb altres també que requereixen una condició física bona, que no té massa impacte negatiu a nivell d'articulacions, perquè el patinatge en línia té aquest avantatge, que no és un esport que precisa de percussions, i això permet que es pugui estirar amb els anys la modalitat a nivell individual o a nivell dels màsters que tenim a l'equip. I després a nivell infantil, de l'equip infantil, en concret, la part negativa que tenim de que no és un esport multitudinari li dona també a l'al·licient que els nens que comencen amb aquesta modalitat doncs tinguin opcions d'arribar a un nivell bo amb més facilitat que amb altres esports.
I ens acomiadem, com sempre, amb els referents a nivell català. Ens retrobem la setmana vinent.
En principi jo no em mullaria perquè tenim una cantera bastant potent, però tenim uns quants que segurament sí que es faran sentir. Però ja et dic que estan a nivell de júnior i ara comencen a competir a nivell sènior i es tindran la seva oportunitat justament per acabar de destacar.
Onze i 57 minuts, acabem de conèixer un altre esport que ens portava Eli Jiménez i arribarem al punt de les 12 i un minut amb la música que ens porta Mishima, amb la cançó Qui més m'estima.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar podrint a l'infern. En canvi, aquí, a la Terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per a nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor. Deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. Tan admirador com crec que sóc. Estrelles aquí sé, interesso ben fort. Veig, podria dir que n'hagi enyorat alguna des d'aquest matí. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per a nosaltres? Si no pot haver-hi igual estima, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo